Són les 11. Bon dia. Les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
La Federació d'Associacions de Concessionaris, Faconauto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars, que creixen un 12%. Raúl Morales, el director de comunicació de Faconauto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
En Baleares, este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, exigirà als seus homòlegs europeus més solidaritat i compromís en les fronteres de Ceuta i Melilla.
Serà en una reunió que mantindran demà després de la crisi de la setmana passada, amb l'entrada massiva de més de 60.000 migrants a Ceuta per mà, incitats per les xarxes socials i per una interpretació errònia d'una sentència del Suprem espanyol. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Ceuta y Melilla son ciudades españolas, son fronteras españolas, pero Ceuta y Melilla también son ciudades europeas y son frontera exterior de la Unión Europea, y una frontera muy especial, y eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única frontera terrestre con África que tiene España y Europa.
La calor i la humitat s'apunten com a causes de l'incendi a la planta de compostatge de Màquina Insulada Porreres de diumenge de matinada. El foc ja està extingit.
A banda de la calor, la gran quantitat de material també haurien pogut ser les causants del foc. Aquest era el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a Llucmajor. Durant la matinada, l'empresa ha vigilat en càmeres la planta per a possibles revifades. La batlessa de Porreres, Maria Agnès Sant Pol, assegura que van viure hores d'angoixa i incertesa.
Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions. Bàsicament dic que varen ser unes hores de molt de nervis, de molta tensió i molta preocupació, pensant també no només en com estava, sinó en tot el que podria arribar a passar.
L'Ajuntament de Pollença fa una valoració positiva de com ha anat la patrona i el simulacre dels moros i cristians.
Centenars de persones han pres els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Martí Marc és el balde.
Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquesta simulacre d'enguany per moltes raons. Un, perquè era un simulacre que se feia en diumenge, i sabem que en diumenge realment era un dia que venia moltíssima de gent, i la veritat tot el poble estava ple de gom a gom.
L'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents.
Els films premiats han estat Lionel, Mala Bèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear han estat el curt de Julià Castaño, La Barraca i el llargmetratge La Carn, coproduït per IB3 de Joan Porcel.
És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents.
I per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora.
Són les 11:04, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau. 11 i 5 minuts, tercera ja hora de programa, a través de la ràdio, també a través de la televisió, i just s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. És la nostra hora d'amagacim, és aquesta hora en què recuperam sempre la notícia que més mos ha cridat l'atenció a primera hora. I era una ben curiosa, perquè això li canvia la vida a qualsevol persona si de sobte te passa el que li va passar en aquest jove. És la història d'un jove nord-americà que va comprar, atenció, una camiseta per 3 euros i la va revendre per 90.000.
Una compra de només 3 dòlars s'ha convertit en una autèntica fortuna. Aquesta és la història d'en Kim Brown, un jove de 19 anys de Portland, als Estats Units, aficionat a la roba vintage, que va entrar en una botiga de segona mà i va trobar una jaqueta aparentment qualsevulla. El preu, 3 dòlars, poc més de 2,5 euros. Però quan va arribar a casa i va començar a investigar, va descobrir que aquella peça amagava una història excepcional. La jaqueta havia pertangut a en Wilt Chamberlain, una de les grans llegendes de la NBA, i havia estat utilitzada durant les temporades de 1971 i 1972, quan jugava en Los Angeles Lakers. I aquest jugador, durant aquesta temporada, va conquerir un dels seus anells de campió. Brown, que es dedica a comprar i revendre roba antiga, va compartir la troballa a les xarxes socials. La publicació va arribar fins a Sotheby's, una de les cases de subhastes més prestigioses del món, i els seus experts varen autentificar la peça i la varen posar a subhasta. El resultat va superar les expectatives. La jaqueta es va vendre finalment per 89.600 dòlars, és a dir, més o manco 78.000 euros. Fins aquell moment, el benefici més gran que Brown havia aconseguit venent una peça de segona mà